els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Volíem parlar avui també, doncs, en 24 hores, poc més de 24 hores, doncs, a Estats Units es decideix una mica el rumb del món. I per això, doncs, a aquesta hora ja tenim aquí, passat per aigua, si m'ho permeteu, el professor Manuel Manonelles. Què tal, Manuel, com estàs?
Hola, bon dia. Bueno, una mica com tothom, no? Veient el que ha passat. I a mi m'ha enganxat l'avís.
T'has mullat, per això t'ho deia. O no
sí,
t'ha enganxat l'avís?
No, ja estava al cotxe, si no m'hagués quedat i hagués dit de fer-ho per telèfon. No? Bàsicament per seguir les instruccions i per ser coherents amb tot el que estem dient aquests dies, no? Perquè si quan arriben els avisos llavors diem, bueno, però a mi no em passarà res, bueno, aquí no passarà res, doncs ara que està funcionant el sistema, doncs fem-ne cas, no? I clar, no deixa de ser paradigmàtic, no? Perquè evidentment plou i sempre ha plogut i sempre hi ha hagut inundacions, no? Però és cert que he reconegut, doncs, que un dels efectes del canvi climàtic és precisament l'increment d'aquest tipus d'episodis de meteorològics extrems i que passin més seguits, és a dir, que la periodicitat es redueixi, siguin més habituals i que incrementi la seva agressivitat, no? I, de fet, depèn de què es voti demà, i tal com pinta malament, serà molt difícil, doncs, que hi hagi un mecanisme a nivell global per fer front, no?, als desafiaments del canvi climàtic, perquè també dependrà molt de quin sigui el president resultant de les eleccions, el president d'un dels dos països més contaminants del món, que tingui la voluntat o no, doncs, de treballar a nivell global per la lluita contra el canvi climàtic. Per tant, veiem que fins i tot en aquest aspecte hi ha una vinculació, doncs, amb aquestes eleccions de demà, no?
Ara, lo fàcil seria preguntar-te què passarà, no, Manuel? La resposta entenc que més complicada, perquè, com ho dèiem, amb aquesta mirada avui també als Estats Units, perquè d'aquí poc més de 24 hores començaran aquestes eleccions nord-americanes, i ho fan amb Donald Trump i Kamala Harris més empatats que mai.
Efectivament.
Segons les enquestes, de fet, tots dos s'han abocat a aconseguir, doncs, desenes de milers de vots, que són aquests 7 estats, no, Manuel?
Aquest és la qüestió, és a dir, les enquestes són molt a frec, de fet, en aquests moments ningú sap el que passarà. Sí que sabem quins escenaris ens podem trobar, i un escenari és, en el cas que hi hagués una victòria de Harris, doncs Trump activarà tot un mecanisme per intentar, doncs, fins i tot, si fa falta il·legalment, tombar aquest resultat, perquè és un tema que s'està preparant des de fa anys. Ell ja ha anat repetint aquesta història de que si no guanya ell és que les eleccions s'han manipulat, que també ja em diràs quin tipus d'eleccions és. És a dir, si hi ha eleccions on ha de guanyar un candidat sí o sí, perquè les fas, no? En aquest sentit. I, evidentment, doncs, també sabem, doncs, que si hi ha una victòria clara de Trump, doncs ens haurem d'apretar ben bé tots els cinturons, perquè la situació serà especialment volàtil. Dit això, clar, el problema no és només que estiguin frec a frec, perquè no és un sistema representatiu. No és que tants vots Trump, tants vots Harris, qui té més vots guanya. Com que és un sistema, diguem-ne, que passa per aquest mecanisme dels grans electors, llavors els precedents ens diuen que tant Biden com per Obama, per guanyar el candidat republicà per aquesta configuració particular dels Estats Units, doncs van haver de guanyar de molts milions de vots. Per tant, no és tant que si la Kamala Harris ara està al 49% i Trump que està al 48%, que és un empat tècnic, sinó és l'anàlisi de cada un dels estats, quina és la situació, i sobretot l'anàlisi dins d'aquells estats, doncs, que són coneguts com els swing states, que són els estats, doncs, que mai se sap qui guanya, perquè ara guanya un, ara guanya un altre, no? Perquè hem de partir de la base que qui votarà el president dels Estats Units a partir del 6 de gener de l'any que ve serà el col·legi electoral. El col·legi electoral està composat de 538 persones. Aquestes 538 persones d'on surten? Surten, doncs, de cada estat. Cada estat té un nombre de senadors, que són dos, sigui un estat petit o sigui un estat gran, hi ha dos senadors, per tant, dos seients electorals per aquest estat. I després té un nombre de membres del Congrés, que això ja va segons la població, i, per tant, doncs, això determina. Què passa? Que normalment, en la immensa majoria dels estats, n'hi ha algun de petit que no és així, el qui guanya en aquell estat s'emporta tots els vots electorals, no? I, per tant, el que està passant llavors vol dir que no és un sistema representatiu. Si tu guanyes a Pennsilvània per un vot, perquè ens entenguem, t'emportes tots els vots electorals a Pennsilvània. Si tu guanyes a Califòrnia, que tradicionalment guanyen els demòcrates, encara que guanyis per 1.000 o 2.000 vots, que sempre hi haurà més diferència, estaràs guanyant 54 vots electorals, no? I, per tant, aquest sistema fa que mirar l'enquesta a nivell estatal, a nivell dels Estats Units, és indicatiu per saber qui té la majoria dels vots, però no és indicatiu per saber qui guanyarà les eleccions, no? I, per tant, hi ha tot aquest sistema tan complicat de veure en cada cas quina és la situació. Els números d'ara diuen...
Què diuen els números d'ara, no?
Que en principi diuen que, en principi, segur, Harris té 226 vots electorals, d'allà on està clar que ella guanyarà, i que Trump en té 219, val? Però necessiten 270. I el buit que hi ha entre els 219 i els 226 fins a arribar als 538 o fins a guanyar a la majoria del 270 està en aquests swing states, allà on hi ha dubtes de qui guanyarà i deixarà de guanyar, no? I ara com ara, hi ha una certa tendència a semblar que la diferència la guanyarà Trump, eh? Però s'ha de veure exactament què és el que passa durant el dia de demà i el que ha passat. És a dir, tinguem en compte que en el fons estem parlant de 160 milions de persones que s'han registrat per votar, de fet 161.420.000, dels quals uns 70 ja han votat, i per tant ara hi ha un 90 milions de persones que a partir de demà poden exercir o no aquest dret, perquè si tu no t'has registrat prèviament no pots votar, no? I per tant ara queda 90 milions de persones que poden decidir què acaba passant en aquest sentit, i dins d'aquests 90 milions hi ha uns quants que són els que viuen en aquests swing states, Pennsylvania, els més coneguts i tal, que són els que decidiran cap on va la balança, no? I a partir d'aquí veurem.
Doncs clar, justament, sembla que no recaba aquesta cançó de Bruce Springsteen, que per cert va guanyar un Òscar, la millor cançó per aquestes històries de Filadèlfia, deies tu, que és l'estat, jo no sé, d'aquests set estats, aquests swing states, no? Pot ser que Pennsylvania, Manuel, sigui l'estat clau en tot plegat?
Sí, bàsicament perquè el swing states és el que té més vots electorals, tampoc és que sigui un... La gent fa unes coses com si haguessis de ser l'oracle de l'Oila impersever-ho, i el cas de Pennsylvania és dels swing states, és el que té històricament més mobilitat cap aquí, cap allà, cap a demòcrata, cap a d'això, és el que té més vots electorals, no? I per tant, aquesta és la situació on estem ara, i per això doncs hi ha hagut aquesta focalització en Pennsylvania, no? Hem vist coses bastant surrealistes, que fins i tot algun jutge ha intentat d'aturar, del senyor Elon Musk allà fent loteries d'un milió de dòlars per qui pogués demostrar que votaria, tot plegat que també demostra un cert nivell de degradació, no? de la societat americana, o d'aquesta part de la societat americana que és capaç doncs d'assumir com el seu líder una persona com Trump, no? Una persona que menteix sistemàticament, una persona que tothom sap que ha sigut un evasor fiscal, una persona que sap que ha abusat de dones, que té una actitud absolutament masclista i despreciativa al sexe femení, una persona que ha fet comentaris racistes de manera constant, una persona que... Doncs aquesta persona resulta que és una persona que té convençuda la meitat de la població dels Estats Units, i compte, de la població de dalt, perquè la gent que es registra per anar a votar no són els més desgraciadets de la societat. N'hi haurà alguns que no arriben a final de mes i per això estan tan enfadats.
Però
i tal,
el perfil,
que
diguéssim, del
però si tu et registres, ja és un primer pas. Vol dir que ets una persona que no estàs apartada del centre de la societat.
Clar.
Formes part del centre de la societat.
Mira, ara que dius això, m'ha vingut una pregunta al cap per fer-te, Manuel. En el cas de que Donald Trump doncs arribi a la presidència dels Estats Units, recordem que Donald Trump arrossega processos judicials. Que està...
Però s'ha acabat.
S'ha acabat, eh?
Sí, sí.
Vull dir, i podria ser arribar... Imagina't que surten encara més casos.
És igual.
No serà imputat...
Mentre ell sigui president no passa res. Entre altres coses, perquè ell, durant el seu mandat, ja va, conforme va anar elegint nous membres del Tribunal Suprem, va crear un Tribunal Suprem que li permet qualsevol tipus de cosa. I, de fet, l'últim nomenament va ser un nomenament polèmic. Jo amb això sempre vaig ser molt crític amb els demòcrates, de que els demòcrates, per por de no trencar l'estatus quo, no van apretar més per frenar aquest nomenament. Però, esclar, aquest Tribunal Suprem actual és el que va dir respecte al 6 de gener, que va dir, que recordem, el 6 de gener del 21, que va ser un intent de cop d'estat per part de Trump i instigat per ell, que és, mentre tu ets president, tu ets immune de qualsevol cosa que facis com a president, no? I, per tant, ell, a partir del moment que eventualment fos reelegit president i passés a ser-ho, és a dir, no ara, sinó a partir del dia que prengui possessió. El gener, a més, ja ho ha anunciat, ell vol ser un dictador per un dia per prendre tot tipus de decisions, que si ell mateix ho diu, vull ser un dictador, vol dir que no deuen ser gaire constitucionals o que deuen estar una mica allunyats del marc constitucional americà per aplicar la seva agenda ultra antiliberal, no? o més radical. I, per tant, tot això ens situa en aquest context en el qual ell sap que el Tribunal Suprem el protegirà, que la immunitat presidencial el protegirà i que durant aquells 4 anys ningú podrà tocar.
Deixa'm fer una petita pausa pel que fa als Estats Units, perquè l'actualitat avui també passa per casa nostra. De fet, pel que fa al trànsit, ens estan arribant imatges de vehicles atrapats a l'autopista C-32 per les intenses pluges que estan descarregant al Baix Llobregat. Hi ha cotxes que estan surant a l'aigua i després un missatge molt clar de Protecció Civil a aquesta hora demana que no es vagi a buscar els infants a l'escola perquè, segons assegura Protecció Civil, són un lloc segur. Fa referència al Barcelonès, al Baix Llobregat, al Garraf, al Maresme i al Vallès Oriental, com també al Vallès Occidental. És aquest missatge de Protecció Civil que demana que no es vagi a buscar la quitxalla a l'escola perquè són un lloc segur. Recordem, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, al Maresme, al Vallès Oriental i també al Vallès Occidental. Recordem que a la meitat sud, Manuel, doncs ja ahir mateix es va demanar doncs, que es tanquessin totes les escoles, per tant no hi ha aquest risc. Dit això, fet aquest avís, si m'ho permeteu, tornem als Estats Units amb el professor Manuel Manonelles, analista internacional i professor també de Blanquerna. Mira, Manuel, aquest cap de setmana he parlat amb una persona doncs que ell viu als Estats Units i em deia, i ho volia compartir amb tu per saber la teva visió també sobre el tema, aquest frec a frec entre Donald Trump i Kamala Harris, com tu deies, de moment per percentatge sembla que Kamala no estava una mica per sobre, però un dels factors diferencials, segons em comentava aquesta persona, que marcarà aquestes eleccions podria ser Robert Kennedy.
A veure, si el factor diferencial és el Robert Kennedy, ja podem marxar cap a casa tots, diguem-ne.
Vaja, i mira, i t'afegiré, segons aquesta persona, Robert Kennedy, Elon Musk i també Tulsi Gabbard, que jo crec que en vas parlar tu, ara no sé per què em vols sonar, recordem, l'excongressista demòcrata que va culminar la seva deriva política donant el seu suport a la candidatura de Trump. Creus que tindran algun factor diferencial aquests tres personatges?
Jo, o sigui, que Donald Tusk l'està intentant tenir durant tot aquest temps és evident. El cas del senyor Kennedy crec que ja està prou desacreditat per si sol, en el sentit que estem parlant d'un senyor que vol treure alguns dels elements de purificació de l'aigua perquè té unes teories conspiranoides, etc etc. Jo, és a dir, sent objectius, si alguna cosa realment ha tingut un impacte en aquests darrers dies de la campanya és el comentari sobre Puerto Rico que es va fer el míting que Trump va fer al Madison Square Garden. Bàsicament perquè va fer un comentari un dels persones que participava dient que hi havia una illa d'escombraries flotant per l'Atlàntic i crec que aquesta illa es diu Puerto Rico. I clar, això què va comportar? Va comportar que per una banda totes les grans estrelles de Puerto Rico, començant per les més famoses, es posicionessin públicament quan fins ara no ho havien fet, i també va tenir un impacte, que segurament la persona que va fer aquest comentari no n'era conscient, i és que és cert que Puerto Rico no vota a les presidencials dels Estats Units perquè és un estat associat, lliure associat, tan lliure, que està associat però no pot votar el president dels Estats Units, però els porto-riquenys, en tant que sí que són ciutadans dels Estats Units, que viuen i estan residents als altres estats, sí que poden votar. I d'aquests n'hi ha 1 milió a Pennsylvania. Per tant, si un fa una anàlisi objectiu de la situació, el problema és que no tot funciona objectivament en aquell país, sí que és cert que si va haver un petit terratrèmol en aquesta darrera setmana va ser aquest comentari. Perquè si això genera la capacitat de mobilització d'algunes desenes de milers de votants porto-riquenys que potser no anaven a votar o que potser encara pensaven votar Trump a Pennsylvania o algun dels altres swing states, això sí que pot generar un canvi substancial. A partir d'aquí, a mi se'm fa difícil, pel que he llegit, pensar que Robert Kennedy sigui determinant. Clar que porta un nom que brilla molt.
Clar. Però mira, Manuel, et vull comentar també i preguntar sobre com Donald Trump, ens posem en el cas i en l'escenari de que Donald Trump perdés aquestes eleccions, de com pot encarar aquest resultat perquè entenem que no es quedarà amb els braços encreuats, però deixa'm aquesta hora perquè, com dèiem, dia complicadíssim a les carreteres catalanes, alerta vermella del litoral de Barcelona, i per tot plegat, ara mateix quan passen 2:45, connectem aquesta hora amb el RAC perquè ens actualitzi tota aquesta informació la Carla Boigas. Què tal, Carla? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, ara mateix hi ha carreteres tallades, sobretot a la zona del Baix Llobregat. La carretera C32 de Castelldefels, a la zona del Canal Olímpic, està totalment aturada fins a Viladecans. De fet, el seu pas per Castelldefels està del tot inundada i per tot també hi ha afectacions a la C31 al Prat, perquè en sentit sud es fan desviacions per aquesta via. També la C32 està tallada al punt de Sant Pere de Ribes, que també és una de les zones més afectades ara mateix per la pluja, i a tot això es mantenen també carreteres de Tarragona afectades també per aquestes inundacions. Estem parlant de la P7, al punt de l'Aldea, en sentit nord, i Altafulla estan tallades. Tot això provoca més de 7 quilòmetres de retenció des de Roda de Barà i desviaments també per la sortida 32 al punt de Torredembarra. També està tallada la C31B entre Salou i Vilaseca i hi ha restriccions a la mobilitat a l'autopista P2 a Montblanc. També vies tallades per despreniments. És el cas de l'A27 a Valls i la C233 a Flix, on estan desviaments també per la C12, i també els camins asfaltats de Vallirana estan tallats en aquests moments també per inundacions. A tot això hi ha la recomanació de no agafar vehicle i no mobilitzar-se per aquestes zones degut a aquestes intenses pluges. I de moment això és tot des del RAC. Bon dia.
Doncs moltíssimes gràcies a Carla Boigas des del RAC. Recordem aquestes pluges torrencials que estan inundant la C32, com ens explicava la companya Carla Boigas. Ens estan arribant aquestes imatges dels vehicles flotant a les carreteres, totes les afectacions en directe. Recordem també aquest avís de protecció civil en què demana, doncs, als pares, als familiars, als parents que no vagin a buscar els nens a l'escola, sobretot perquè, segons assegura Protecció Civil, són llocs segurs. Manuel, mira, ja per anar acabant, jo no sé si jo també, mira, nosaltres agraïm també al Manuel, com deies, que a mi m'ha agafat l'alerta, no?, que ens ha sonat a tots al mòbil quan passaven 2:45. Tu ja estaves al cotxe, perquè si no ja t'haguessis quedat també en un lloc segur. Jo no et vull tampoc robar temps, perquè sé que
no pateixis,
l'important
i a més,
és la teva seguretat.
Jo parteixo de la base que Ràdio Estel és un lloc segur. I a més un edifici amb molts pisos, que posats a fer cap amunt.
Oh, i tant, o sigui, tu ja saps que també, exacte, Ràdio Estel és un lloc segur i nosaltres aquí t'acollim.
Però sí que avui és un dia per estar centrat pel que està passant.
Pel que està passant. També amb aquell ull posadet a tot el que passarà als Estats Units, perquè, com deia el Manuel Manonella, sens dubte, el que es decideixi demà en aquest país, en aquests estats, doncs ens impactarà d'alguna manera que altra. Dit això, et demanava com pot donar el Trump, Manuel, doncs, encarar aquesta possible derrota. Què creus que fins a quin punt seria ell capaç, no? O fins a quin punt seria, no sé com dir-t'ho, perquè, no sé, a mi em venen moltes idees del cap, de com
ell
podria reaccionar
ell.
Això mateix.
Ell és capaç de tot. La diferència respecte al cas anterior és que el poder en aquests moments el té el president Biden. I, per tant, el comandant en cap és el president Biden i l'administració demòcrata. Llavors, canvia completament un Trump que no vol acceptar els resultats quan li són adversos, que provocarà grans tensions en aquell país i fins i tot hi poden haver alguns punts de violència en algun moment, però amb una Casa Blanca controlada per un president demòcrata i per un sistema que se suposa que vol ser raonable. Pensa que els entorns de Trump, des de que van perdre les darreres eleccions, ja estan treballant en aquest escenari. És a dir, ells han creat una institució que quan tu la sents dius, ah, mira, deu ser interessant això, que és l'Election Integrity Network, que la porta una tal Cleta Mitchell, que ja porten més de 400 activitats al Congrés i al Senat, creant tot unes xarxes suposadament per supervisar aquesta integritat de les eleccions, però que són grups d'extrema dreta vinculats als sectors més radicals de Trump, que són els primers que fan córrer els bulos sobre els vots cremats, sobre els immigrants que se'ls ha donat la nacionalitat fa unes setmanes perquè votessin i que van votant per diversos col·legis electorals, i per tant s'ha creat tot un mecanisme molt sofisticat, perquè aquesta senyora és una advocada especialitzada en temes electorals, doncs, per poder donar argumentari i suposat tipus de proves amb aquestes suposades activitats de falsificació que faran els demòcrates perquè no guanyi ell, no? També és cert que això els demòcrates ho saben, també és cert que això el govern ho sap, i per tant, fa quatre dies sortia una notícia que el Partit Demòcrata ja havia preparat els seus mecanismes també per reaccionar davant una situació en la qual Trump intentés presentar-se, doncs, com a... O sigui, no tinguem cap dubte que Trump sortirà dient que ha guanyat les eleccions.
Això serà així.
Sigui
això...
cert o sigui fals, sí. Val? Jo entenc que Harris només sortirà dient-ho si és cert, o ella creu que és cert. No?
Però entenc, has dit.
Però ens podem trobar un escenari on surtin tots dos dient que han guanyat. No? Una perquè ha guanyat de veritat, sí. I l'altra perquè no ha guanyat, però començarà a activar tota la seva màquina d'escombraries i de notícies falses. I aquí jo crec que serà clau, sobretot de cara al futur, entre tots plegats, veure quin joc juga, per exemple, a Twitter. Perquè si Twitter passa a ser la gran abanderada d'un president mentint que ha guanyat les eleccions, potser entre tots també ens hem de replantejar si hem de continuar a Twitter o no. Ho dic perquè tots estem alimentant una xarxa que s'està convertint en una arma, diguem-ne, de desinformació massiva, no?
Elon Musk, si no m'equivoco, va ser ell mateix que va dir que ell va tornar a X, no? Justament per donar veu, per tornar-li la veu.
Ho dic perquè hi ha uns certs límits, és a dir, hi ha tot el que està fent Elon Musk en aquesta campanya electoral, el que està fent des de fa temps, el que va fer quan hi van haver els disturbis racials, com es diu, al Regne Unit, el que està fent a molts llocs, ja és per repensar-se, no?, la participació o l'ús que fem molts nosaltres d'aquesta xarxa, no? Depèn del que passi en les properes hores, els propers dies, jo crec que ja hi haurà d'haver una decisió definitiva i la gent sensata i decent d'aquest món haurà de deixar de fer servir Twitter, punto.
Tu no hi ets a Twitter ja, no?
No, o sigui... jo no he sigut mai, per tant, per mi és més fàcil. Però sí que en faig... No, perquè tothom que hi és diu no t'hi fiquis, però jo els hi faig cas i ja està. Diu, perquè la que hi ets no pot sortir, però és un caos i estàs allà enganxat. Doncs mira, jo com que sempre estic preventivament passat de moda, per si de cas...
No, va, no.
No, això forma part del meu ser. Diguem, no estic preventivament passat de moda. I a partir d'aquí, quan ja és obligatori, arriba una tecnologia que sí que hi ha... Perquè que si els iPods, jo no em vaig tenir mai, ja no em té ningú. Vull dir, tothom
corre... Però estàs a Instagram? Estàs a alguna xarxa social? Manu,
jo em van enganyar amb LinkedIn i estic a LinkedIn. Bueno. Allà em quedo. Però no cal estar a una xarxa per saber el que passa.
Mira, tu ets el millor exemple, diguéssim, doncs, que certifica
aquesta... Que has de tirar de fotxar. Què he posat aquest Instagram perquè t'ho diguin? Perquè tu no la tens i no hi pots accedir. Però es pot estar ben informat sense estar a moltes de les xarxes.
T'arrisques, Manuel, o no?
M'arrisco?
Sí.
No m'arrisco, perquè és que... Vull dir, és que no ens ho podem permetre.
Ja, val, ja m'ho has dit tot.
Val.
Manuel Manonelles, analista i expert en relacions internacionals i professor associat de relacions internacionals a Blanquerna, queda't a Ràdio Estel el temps que faci falta, Manuel?
Molt bé, tothom a cuidar-se, que cal, que són uns dies molt complicats.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.